el Francesc Marc Álvaro, que ha piulat, per què venen com un èxit que la Renfe es comprometi a actuar de manera decent davant dels usuaris?
Bé, mira, jo no sé si és un èxit o no és un èxit, jo amb això dels adjectius sempre tenen aquesta component tan subjectiva que prefereixo no entrar-hi. El que és segur és que no ens podíem permetre mantenir el desacord. Dèiem tots i predicàvem tots que les rodalies són una prioritat estratègica, que tenen a veure, com ara explicàveu magníficament, amb la utilització en el quotidià de pràcticament el 95% dels usuaris del ferrocarril, i en aquest sentit el que hem fet és desencallar una situació que ens podia dur pràcticament al col·lapse. S'ha fet en les pitjors circumstàncies, perquè vull recordar doncs que el moment és horrorós, que per tant la recessió econòmica ens condiciona moltíssim a nosaltres i al govern de l'Estat. I per tant, en aquest context, doncs, el que hem fet prioritzar doncs, és un criteri de realisme, de pragmatisme, d'identificar ben bé quins eren els principals problemes des del punt de vista del servei, de l'operació, i separar això d'una reflexió més estratègica, que també l'apuntava ara, que té a veure amb quines inversions en matèria d'infraestructures hem de poder fer, que és lògic, de fet, que fossin el tema principal de discussió política en un context de bonança, en un context de creixement econòmic, perquè feia realment doncs fredat constatar que es fessin inversions multimilionàries per l'Estat i no s'invertís en rodalies a Catalunya, amb la densitat i amb el nombre d'activitat que generem. Però, esclar, en aquest context de recessió, doncs, jo crec que el que es pot justificar i explicar, i on estic convençut que hem fet el correcte, doncs és que la ministra i jo mateix i els nostres equips doncs diguéssim, va, posem-nos a remuntar aquesta situació del servei de Rodalies integralment a Catalunya, a Barcelona, però també en l'eix Blanes-Girona-Figueres, en l'eix Tarragona-Reus, en l'eix Lleida-Mollerussa, en definitiva amb aquesta visió una mica de conjunt.
Jo li pregunto, conseller, ara, per exemple, hi ha un oient que ens diu que hi ha un retard de 20 minuts en un Rodalies a Figueres, precisament per Sona Figueres, per incidència amb un viatger. Val? Passat una cosa, val, desgràcia que pugui passar això, no? Però estem parlant de retards de Rodalies moltes vegades. Jo li pregunto, amb aquest nou acord, ja no parlem d'alta política, parlem de la gent del carrer, conseller. És a dir, amb aquest acord, aquesta gent que triga a anar al tren, que se'n va a treballar i arriba tard a treballar alguns dies perquè té problemes amb el Rodalies, què li pot, ja no parlaré del verb garantir perquè mai es pot garantir res en aquesta vida, però què li pot dir en aquesta, que li millorarà aquest acord que vostè va arribar ahir amb la ministra Pastor?
Doncs d'entrada en aquest acord que hem subscrit, aquest senyor quan baixi del tren el que pot fer és anar a la taquilla i li tornaran els diners. Perquè a partir d'un quart d'hora de retard, quan aquest retard sigui atribuïble clarament a l'operació de la companyia, té dret a que li retornin el 100% del bitllet. Dit això...
A partir de quan? Permeti'm que sigui tan pragmàtic, vostè parla de pragmatisme i ho seré també ara. A partir de quan?
A partir de quan baixi del tren.
No, a partir de quan vull dir? A partir de demà o a partir de...
Sí, efectivament, avui mateix, si està en el tren i ara us ha tuitejat que té aquest retard, doncs ho pot anar a fer-ho tranquil·lament, que se li donarà cobertura en aquest marc del contracte que hem fet. De totes maneres, ho dic perquè això, pels no especialistes en aquest tema, és important de precisar-ho i discriminar-ho. Una cosa és la reflexió sobre les inversions en infraestructures i l'altra és la justificació d'aquests 164 milions d'euros, segons com es comptin a l'entorn de 200, de millora de l'operació. La millora de l'operació ferroviària aquí ens ha de permetre avaluar si hem millorat en seguretat, si hem millorat en confort, si hem millorat en capacitat, és a dir, en major freqüència, si garantim que hi hagi cada hora un tren entre Blanes, Girona, Figueres, o cada hora que hi hagi un tren entre Reus i Tarragona. En definitiva, millores que es tradueixen en coses molt concretes. Substitució de 18 trens regionals, incorporació de 17 trens nous de Rodalies, en definitiva, actuacions molt puntuals que han de millorar la qualitat del servei. I l'any 15 els avaluarem com un operador més, com si haguéssim signat un contracte amb qualsevol dels proveïdors.
Val, per tant, hi haurà més convois, per tant, n'hi haurà de més i de millors, i canviats alguns d'ells. Aquests, efectivament, que a partir d'ara mateix, si hi ha retards, com és el cas d'aquest que ens explicava aquest oient, ja pot anar a taquilla perquè li tornin el diner, cosa que, per exemple, passava fins ara amb el tren d'alta velocitat. I com deia ara el Mayayo, és molt important el tema de que les rodalies no es quedin centralitzades només a Barcelona, sinó que arribin a altres llocs de les circumscripcions catalanes, sigui Girona, Lleida o Tarragona.
Efectivament, aquest és un dels temes en els que nosaltres hem posat més l'accent, que s'han desencallat per bé, i jo crec que serà una de les millores objectives i significatives que es notaran. De fet, hi ha altres aspectes, perquè fixeu-vos que quan parlem a vegades de les freqüències, quan parlem dels horaris dels trens, de la seva puntualitat, quan parlem de la neteja en els combois, quan parlem de la seguretat a les estacions, de les pròpies seguretat en les estacions, això són diners. Quan parlem de la regularització del dèficit que generava l'operació en concret, que això no es recorda, però no hi ha hagut any en què aquesta operació de Rodalies a Catalunya no generés un dèficit que sempre per sobre dels 100 milions d'euros. Per tant, tot això ho regularitzem, ho normalitzem. Esclar, ja sé que això és molt prosaic, però són qüestions que jo crec que no ens podíem permetre com a govern de desatendre.
El mateix dia que hi ha aquest acord és el mateix dia que es presenta la línia d'AVE entre Madrid i Alacant. No és de broma, de país de fireta i extraordinàriament radial, que per anar de Barcelona a Alacant, estem parlant de dins d'un estat, la segona gran capital i una de les capitals turístiques més importants del món, per anar de Barcelona a Alacant, es trigui el mateix anant amb Euromet, que és un tren que es van inventar fa uns anys i que ens el van vendre com el previ al que seria l'alta velocitat, es trigui el mateix anar amb Euromet, 4 hores i 3 quarts, que anar amb AVE fins a Madrid, fer transbordo a la Porta d'Atocha i anar de Madrid a Alacant, no és una broma que el segle XXI encara estigui així?
Bé, jo el que segur és que és una vergonya, no? Això és un plantejament radial, decimonònic, del qual l'estat espanyol no ha sabut alliberar-se'n mai. El govern actual encara és presoner de tot un plantejament estratègic que va fer el darrer del govern dels PPs, que va seguir al peu de la lletra dels governs del Partit Socialista, en aquest sentit socialistes i populars s'assemblen molt, i per tant aquest govern, aquest model radial de desplegament de la infraestructura ferroviària doncs té una component política que evidentment és un gran despropòsit quan l'avalues en termes de rendibilitat econòmica, de retorn social, i bé, i per això nosaltres sempre hem discrepat d'aquest model, no? Jo crec que la millora significativa de Rodalies és una cosa clara, objectiva, necessària, condició sine qua non. Ara, des del punt de vista de l'operació de la mitja i de la llarga distància, doncs és evident que no té cap mena de sentit, pensant fins i tot en viatgers, no només en mercaderies, que la segona i la tercera ciutats més importants de l'Estat, el Barcelona-València, doncs estiguin les condicions precàries que està, i en canvi vagin fent invents de connectar capitals de província que amb prou feines doncs tenen cap usuari, com jo mateix ahir tuitejava que em passava quan tornant d'una reunió al Ministeri al matí doncs ens vam aturar una estona a Guadalajara, no? I en allà doncs, en fi, doncs has d'anar a les hemeroteques per clarament doncs, acreditar que alguna persona hi ha pujat o baixat mai.
Per cert, conseller, hi ha molta gent que ens està dient que el retorn express ja estava funcionant fins ara, que aquesta llei és del febrer.
El retorn express efectivament estava funcionant, el que passa és que en aquests moments no hi havia cap tipus de cobertura pressupostària que hi donés garantia i a més a més que ho objectivés, de manera que el seu compliment doncs, quedés garantit per contracte de serveis entre l'autoritat competent, que som la Generalitat, i l'operador.
No l'entenc.
Bueno, no ho entenc.
Que no entenc. No, permeti-me, és que no l'entenc. És a dir, si jo anava ara fa una setmana perquè arribava el tren 17 minuts tard i anava a cobrar perquè per llei m'ho podrien retornar, em podien dir, no, és que no tenim calés per retornar?
Home, no tenim calés per retornar, no. Això estava acordat que s'havia de poder fer. El que passa que fixa't que el que queda enrere amb aquest acord, que això segurament és el que hi hem insistit menys, és que, en definitiva, el que eren acords entre l'Estat, el Ministeri de Foment i la Generalitat, ara agafen un format molt diferent, que és un acord entre l'autoritat competent, la Generalitat de Catalunya, i, en aquest sentit, l'operador històric que ha tingut aquest mercat captiu fins ara, i que espero que a partir del 15 realment puguem liberalitzar, que és Renfe. En una de les condicions objectives que incorpora aquest contracte de serveis, es recull aquesta solució.
Aviam, sembla que el Garopera tenia alguna pregunta des de Nova York, Jordi.
Vinga.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
Un parell de preguntes. Jo abans recordava, no sé si ho ha pogut escoltar, que en l'època de l'anterior conseller, els tècnics de la Generalitat presentaven un panorama de Rodalies en el qual la situació era bastant alarmant. Entenc que la discriminació que vostè fa entre el projecte estratègic i les inversions en operacions, l'èmfasi que fan això, implica també una estratègia de fons de negociació que consisteix a dividir els problemes en unitats petites i negociar cas a cas o cosa per cosa. Doncs la pregunta seria, o el conjunt de preguntes seria, quina és la següent d'aquesta unitat problemàtica que la conselleria es planteja afrontar amb el Ministeri? Quines són les perspectives del projecte estratègic a llarg termini i quina és la valoració que a dia d'avui, després de l'acord, fa el conseller de l'Estat de les Rodalies a Catalunya?
Sí, bé, aquest és una mica el taló d'Aquil·les de tota la discussió que ara tenim, no? Fins a quin punt, amb aquestes millores objectives que ara incorporem en l'operació, doncs serem capaços d'augmentar la capacitat de la prestació de servei, no? Aquí, doncs, els experts ens diuen que el model està pràcticament saturat i que, per tant, o fem inversions importants en matèria d'infraestructura o difícilment notarem una millora qualitativament molt i molt gran, no? D'aquí una mica la reivindicació molt forta que va fer el conseller Recoder i que nosaltres hem de poder continuar fent. Jo per això feia una nota de context al principi quan em justificava i quan explicava l'acord al que hem arribat, dient, home, no perdin de vista que la situació pressupostàriament ara és la pitjor de l'última dècada pel govern de Catalunya i pel govern de l'Estat. I que, per tant, des del punt de vista de compromisos, doncs, aquest principi d'empatia jo crec que l'hem de tenir tots si no volem fer només gestos, no? Si ens posem a treballar conjuntament, coneixedors de la realitat pressupostària d'uns i altres. A partir d'aquí, quins serien indicadors que jo crec que ens poden permetre dir, bueno, això, malgrat les circumstàncies, avança en la direcció correcta des d'un principi de lleialtat i complicitat institucionals. Home, nosaltres hem llistat una sèrie de projectes estratègics, millores dels túnels de Barcelona, la millora de la capacitat de les andanes Arc de Triomf, a Torredembarra, allò, desdoblaments que s'han de fer d'una forma completa o parcial entre Vic i Montcada, entre Arenys i Blanes, allò, la llançadora del Plat, que van posar sobre la taula, va dir, connectem d'una vegada l'aeroport amb el centre de la ciutat de Barcelona, tot això ho hem llistat, tot això s'ha de concretar com a mínim en projectes executius durant aquest primer bienni de legislatura.
Dues preguntes per acabar, conseller, si em permet. La primera, per quan l'enllaç d'una vegada per totes a l'alta velocitat en París?
Bé, un dels acords als quals... l'enllaç en París.
Sí.
Ah, l'enllaç en París, bé, això se li va preguntar ahir al vespre a la ministra i la ministra va dir que no hi havia cap mena d'escull polític i que, per tant, era una qüestió només de sortejar els obstacles tècnics. Per tant, jo no puc afegir-hi res més que això. Espero que sigui imminent.
Val. Segona, una capital importantíssima a nivell mundial com Barcelona, enllaçar el centre de la ciutat amb l'aeroport és impossible. La famosa línia 3, em diuen que hi ha un submón meravellós dissenyat d'una manera plàstica perfecta sota la ciutat de Barcelona, ja pendent de dir, vinga, anem-hi. Quan es trigarà amb l'enllaç, per exemple, de l'alta velocitat? Comencem per aquí, de l'alta velocitat amb l'aeroport del Prat.
Bé, l'aeroport del Prat, el que estem plantejant en aquests moments, aquesta llançadera famosa, és un partenariat públic-privat. Això ens hauria de permetre en ben pocs minuts connectar la T1, que ara està isolada des del punt de vista ferroviari, amb el centre, això vol dir amb Sants, amb Passeig de Gràcia i a mig termini amb la Sagrera, i ara s'ha constituït un grup de treball d'alt nivell per acabar de veure la viabilitat de l'operació. Els nostres números han de ser contrastats pels números del Ministeri, anirem a mercat privat, perquè creiem que això, com a les grans capitals del món, doncs pot funcionar en forma de llançadera. Fixa't que et parlo de llançadera, no et parlo, com deies, de la L9, de la línia 9 del metro, perquè aquí ens costarà una mica més, i seguim treballant, però en la mesura que anem amb recurs pressupostari, per tant, anem a pulmó, podeu imaginar per les administracions lo difícil que és, hem d'aixecar 250 milions d'euros, i anem si en un bienni, o com a mínim en 3 anys ho podem acabar de rematar. Per tant, hi hauria connexió amb metro, hi haurà aquesta connexió amb llançadera, confio que es pugui orientar doncs, durant aquest any 13, i el tema de l'alta velocitat, doncs, modestament, ni està ni se l'espera, com a mínim en la reflexió que estem tenint ara a curt termini.
Pujaran, preocupació dels oients, pujaran els preus dels bitllets de Rodalies?
Els preus dels bitllets de Rodalies, doncs bé, doncs, previsiblement aniran pujant doncs, com puja el cost de la vida. Només, perquè penseu que si no també com ens ha demostrat també l'experiència a nivell de transport metropolità aquí a la regió de Barcelona, si pressiones una mica els preus hi perds des del punt de vista de demanda.
Per cert, la Lola García avui a La Vanguardia, el campió del diàleg amb el govern central. Vostè és el campió del diàleg?
Bé, jo torno allà on hem començat al principi, no? Jo crec que els adjectius i els qualificatius formen part de l'opinió, de la valoració política. Això us correspon a vosaltres de fer-la. A nosaltres ens correspon tenir una agenda de treball precisa. Si podem exhibir davant de la gent que ens preocupa molt el que els preocupa a ells, que són els temes de quotidià, millor.
Conseller, moltes gràcies. Sort.
A vosaltres.
Que vagi bé.